Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
25 anys al teu costat. 25 anys treballant perquè siguis on siguis, gaudeixis del teu espai de música i pregària. Volem seguir sent-hi, amb les mateixes ganes que el primer dia. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Ràdio Estel.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Javier Traité, que ve a presentar-nos Història torcida d'Espanya, les grans gestes i les grans pífies del passat del país des de l'humor sense filtres de Traité. Javier Traité avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Contem avui amb un escriptor, historiador, però que fa les coses en clau d'humor i les fa una gràcia extraordinària. I ens explica la història en castellà, la història torcida d'Espanya, o sigui, la història torta d'Espanya, que ja és difícil, no és gaire difícil, diria jo, més que hasta fa riure el títol. I, per tant, com cada setmana, en el senyor Traité li començarem a fer les preguntes de rigor. Què tal? Xavier, com estàs?
Hola, molt bé, doncs aquí disposats.
Pues vinga, endavant. Una història és una espècie d'humor... Un historiador és una espècie d'humorista pobre?
D'humanista pobre?
Humorista, no humanista.
En certa manera, és un cuentacuentos, no? És un... fa relats, i normalment ets pobre, sí.
Aquí dius una frase, tu, que si ens senten els pacifistes tindrem muntada una manifestació. Ho dius en castellà, dius un poco de cruce genético y otro de exterminio masivo y ya está el problema resuelto. Això sembla una mica nazi, no?
No me'n recordo ara això a què anava referit.
Ho dius a la Plana 17.
Algun disbarat devia ser.
Argantonio, primer explorador espanyol?
El primer emprenedor. Sí, és el primer rei històric del que es té constància, i es té constància, bàsicament, que va fer fallida, va fracassar, se li va acabar el negoci del tràfic, el comerç que feia amb Fenícia. Ell va ser, diguem, el primer registrat real i el primer que va punxar.
Per què els grecs eren gent estranya? Molt estranya. Tu els qualifiques de molt estranys.
Bueno, és una manera de plantejar-lo. Tenen una forma, diguem, d'estructurar la seva societat i el pensament, que és quelcom força interessant, perquè si després mires, per exemple, la cultura següent, diguem, que va ser la romana, tenen una visió molt de creixement, diguem, fins i tot l'enginyeria, tota la seva cultura que l'estan desenvolupant, diguem, per ser grans, per conquerir ells. Els grecs, bueno, pensen d'una altra forma, no? Tenen, tot i que fan les invasions i fan les seves coses, però aquest interès cultural que es van tenir pel coneixement del món, de l'univers, i aquest, a mi em sembla una cosa que és fascinant i atípica.
Què té Espanya que tot el que ve per quedar-s'hi?
Pues una posició genial, penso jo, i una riquesa geogràfica extraordinària. Estem, diguem, al cul d'Europa, al cap de l'Àfrica, tanquem el Mediterrani. ens obrim a l'Atlàntic. Tenim tot tipus d'orografia, tant una riquesa minera extraordinària, és a dir, bueno, és una molt bona terra, i estratègicament, sobretot en èpoques de l'antiguitat, on la posició geogràfica influïa molt més al no existir-hi avions, etcètera, és un lloc realment molt...
Atractiu.
Sí, clar, molt atractiu per qualsevol que es vulgui... que vulgui envair qualsevol territori.
La morositat ja existia a Cartago?
La... O sigui,
morositat, els que no paguen.
Els que no paguen han existit tota la vida. Per això es van inventar després els gorrots, per donar-li...
Sí, sí. I després dius aquí una cosa molt divertida, que dius que els romans li deien pelagatos a l'Aníbal, un xic atrevits, no?, aquests nois...
Bueno, clar, aquella guerra va ser, diguem, com la Primera Guerra Mundial, per així dir-ho, no?, de l'antiguitat. I Aníbal va fer quelcom impensable, que va ser, doncs, bueno, enganyar-los a tots, i mentre tots el buscaven a veure on s'ha fotut aquest tio, va donar tota la volta i els va envair al cor de l'imperi, però no s'ho esperaven. Tot i així, quan ho tenien tot perdut i estaven fets caldo, van aconseguir, van resistir... El van fotre fora, van fer el tema d'anar cap a Hispània i fotre-li amb ell la retaguàrdia per tallar-li, diguem, el aprovisionament. I, hòstia, la veritat és que els romans ho van fer força bé. Van deixar el pobre Aníbal, pues sí, a l'altura del betum, pobre hombre.
Hem de dir que ser romà significava la uniformitat enfront de la varietat, no?
Sí, clar, en certa manera, sí. En molta manera.
El problema dels rodamons ja ve de lluny. Tu hi dediques una plana, eh?
Pues sí, és tota l'essència de l'edat mitjana, en realitat, de l'antiguitat fins a l'edat mitjana, que és quan lleguem ja sedentaritza tothom, i jo penso que ens dona una bona idea de que els temes, diguem, racials tenen molt poc pes, perquè al final som tots uns siete leches, per així dir-ho, i portem tota la vida donant voltes pel món, barrejant-nos i anant a parar allà on ens porta la vida. La qual cosa, sí, jo penso que aquesta època és, ja en aquest sentit, de que és la varietat absoluta. Pensa que per la península passa tot tipus de fenotipus de fenotipus de cultura, és extraordinari.
A Sisebuto, per què se li ha prestat poca atenció?
Sisebuto.
Tu fas, ho apuntes, això?
Ai, Sisebuto. M'enganxes ara. Ai, tantes visions, no me'n recordo quin disbarat va fer aquest.
Bueno, doncs deixeu-ho per més endavant, tu.
Amb aquest m'enganxes.
No et sembla que el luxe de l'Àndalus ha arribat fins als nostres dies, Marbella?
No té absolutament res a veure amb Marbella, em temo. L'Àndalus va ser quelcom extraordinari perquè van reintroduir tota la cultura grecollatina que s'havia perdut o estaven entredit. Ho van reintegrar, van portar un impuls cultural i científic exagerat fins al punt que estem parlant, per exemple, d'un inventor del paracaigudes al segle IX a Còrdoba. El pare de la cirurgia moderna era cordobès, també. És a dir, van portar una llum cultural i sense aquesta llum no s'entendria després el Renaixement. I no s'entendria la cultura que va haver després a Europa. Amb la qual cosa, el luxe realment de l'Àndalus no eren ni els palaus, perquè palaus brutals n'hi ha a totes les cultures. Tots es poden fer grans obres pels reis i pels déus, sempre es fan meravelles. Però jo és aquesta força cultural el que a mi em treu el barret, el turbant, perquè és exagerat i va ser molt positiva.
A l'ego d'Abderrahman, per què era immortal?
Abderrahman és que és molt curiós, perquè tota la primera etapa de l'Àndalus, realment els únics que molen, els únics califes que fan quelcom interessant, són els Abderrahmans. Abderrahman primer, el segon i el tercer. Els altres, els Hisham i els altres que estan pel mig, hòstia, només que tenen problemes, només que tenen guerres civils, històries, o, bueno, Hisham II també, però cogean, digamos. Però, clar, Abderrahman primer crea l'emirat. I, a més, ho fa d'una forma amb tota la barra. És a dir, el tio estava perseguit, havia caigut la seva dinastia, entra a Hispània, li pren l'exèrcit al tio que hi havia allà i es posa a ell com a vir perquè li dona la gana. Crea un emirat ell amb la seva voluntat. I el tercer ho transforma en califat. Dice, ara ja no soy independiente de Damasco político, sino más religioso, soy el papa. Són genials, els Abderrahmans aquests tenien 90 fills, és a dir, són uns personatges increïbles.
Arribat fins avui en dia, també. I ara la pregunta del millón, que jo diria... Per què Aragó era una bizarra corona? Ho dius tu, eh?
Sí,
no,
sí.
No m'invento res.
Ja ho sé, ja ho sé. Hòstia, perquè és que hi ha uns reis força complexes a l'Aragó, eh? A mi, per exemple, em sembla fantàstic el fet de Magnànim morir-te i li deixes el regne a les ordres militars. Això és fantàstic. És a dir, és una cosa que a cap rei de tota Europa no se li passava pel cap. No pots deixar el regne a unes ordres militars. Trenca totalment l'estructura del que se considera que ha de ser el regne de la societat que hi ha allà dintre. Ningú no li va fotre cas. Després tenim a Ramiro el monjo, pobre home, que el treuen del monestir, el tio no vol ser rei, no vol tenir relació amb dones, però li obliga fins que no té. Acaba, li fa la Petronila i dice, mira, la caso con el Berenguer i jo me vuelvo al monestirio, que és lo que a mi me gusta, ¿sabes? No sé, em semblen uns personatges increïbles, molt interessants.
Bueno, i ara, saltant al nou continent... Cholula, el que van fer va ser matar civils, però això amb un atac preventiu. Diguem que el que volien fer era massacrar, no?
És tan tremendament complex tot el tema de la conquesta d'Amèrica. Jo precisament ho he estat treballant perquè els últims llibres que he publicat són Conquistadores secundarios i Cuando Colón llegó a Japón, que estan molt centrats en el tema de la descoberta i el conqueriment d'Amèrica. La destrossa és brutal. La destrossa que es fa allà és exagerada. Però sí que és veritat que quan hi reflexiones una mica, no deixa de ser exactament el mateix que ha fet qualsevol conqueridor a la història, amb la diferència de que aquest salt cultural que hi havia amb una societat humana que no havia tingut contacte amb els euroasiàtics des de feia 40.000 anys, la destrossa bacteriològica, el salt cultural... Perquè, clar, es van sedentaritzar a Amèrica els humans, doncs penso que són entre 30 i 40.000 anys després de que estiguessin assentats a Europa. El salt cultural és brutal. Llavors, clar, la destrossa... És una conquesta normal, però els efectes no són normals. I, per exemple, tens aquesta oportunitat, no, de molt poca gent fer unes destrosses increïbles. Llavors, ostres, és que realment alguna cosa força interessant d'estudiar perquè permet aprendre moltes coses.
Dius que van anar de visita i va sortir a rebre els Moctezuma.
Sí, va ser... Home, tu pensa com el xoc cultural, no? A trobar-te... amb una gent que no sabies que existia més món, t'ha vingut una gent estranyíssima que porten uns, a més, unes cares amb pèls, perquè allà eren lampinyos, no estaven acostumades.
No.
Aquesta gent que porta una mena com de cuirasses, que venen parlant de no sé quins déus, seran els dioses, i al mateix temps el xoc pels espanyols de trobar-se, clar, ja estaven acostumats a altres cristians o als musulmans. Trobar-se la cultura...
Azteca.
Era dir, hòstia, què és esta... Era tot molt estrany i, per exemple, tots els relats que hi ha, la sensació de meravella, de sorpresa, de dir, no entenem què és tot això que estem trobant, que de fet ja es pensaven que trobava en Xina. Este asombro de lo maravilloso, de l'estranyesa humana, després d'això ja es va gairebé acabar. Ja no hi havia més que buscar.
Els Àustries se'ns van colar per la gatera. Ho dius tu, eh?
Sí. És una entrada... Bueno, les entrades a la península de les dinasties, diguem, estrangeres, per així dir-ho, muy entrecomillado. Però, bueno, de fet, eren germànics. Bueno, és un matrimoni. Els reis catòlics van tenir una política matrimonial, bueno, la política matrimonial que tenien tots els reis de l'època, que és todos los hijos vivos colocarme en el heredero, que ja buscaremos la consorte, a la resta col·locar-los a totes les corts possibles per tenir els enllaços, la política que havíem de fer venent els fills, diguem, per així dir-ho. Però els reis catòlics van tenir la mala sort que no els hi funcionaven gaire bé els fills, pobres, els hi morien de seguida o les salien medio chungos. Llavors, bueno, Juana va acabar sent l'heredera de Castella i Aragó, però ja el seu pare ja va maniobrar per fotre-la fora i deixar-la i continuar manejant els assumptes ja a Fernando. I amb el seu fill, amb el seu gendre, Felipe. Llavors, clar, amb aquest petit moviment d'ella tancada, l'altre es mor, ja surt el fill, bueno, de repente aquí dejamos los trastámara i diguem totes les dinasties monàrquiques ibèriques, per així dir-ho, que de fet ja era trastàmara, tant des d'Aragó com des de Castella, desapareixen, diguem, i entren als Habsburg de fora. Entonces, sí, fue un poquito involuntario.
A mi se'm fa difícil un anàlisi forense dels Habsburgo. I tu em parles d'això.
Bueno, els Habsburgo, saps què passa? Que tenen un fenotipo muy, muy, muy concreto, que és aquest prognatisme tan acusat. Llavors, diguem que puedes ir siguiendo el rastro de los Habsburgo perfectament en el tamaño de la mandíbula a tots els quadros. El problema que tenen, que és el que tenen totes les monarquies, és que quan haces endogamia, pues pasa lo que pasa.
Sí.
El risc genètic és el que és i es va donar la paradoxa de que els que havien de ser els prínceps dels homes i los más elevados y los más
guapos
y tal, pues resulta que eran los que estaban más jodidos genéticamente.
I eren lletjos a parir, això sí.
I clar, l'exemple paradigmàtic és no, el hechizado, el famós hechizado, però és que molt abans hi ha hagut molts problemes. Penso que és Felip III, diria que era, que va tenir un fill, l'arxiduque Carlos, que també estava... però fatal del cap, pobre home, al final, bueno, a més aquest era, atacava la gent, les perseguia les mestresses del castell amb un ganivet, va intentar matar el duc d'Alba quan el van enviar cap a Flandes, és a dir, tenien molts problemes, i els Borbons també.
Tu parles aquí que Carlos I era un nen que tenia tot el que volia, i després parles d'un ludòpata. Qui era el ludòpata, el Carlos I o ell? O el que hi havia allà?
Bueno, és el joc de és el joc del poder. Carles I és el joc de tenir el superimperi. Carles I es troba amb una herència que és impensable. És a dir, per part de mare rep tot el que és Espanya, les Espanyes, totes les conquestes d'Itàlia, tot el Nou Món. Per part de pare, rep el Sacro Imperio Romano-Germánico, més tota la resta. Llavors, Carles I juga al poder tota la seva vida. No li surt gaire bé, però ha de fer el joc gran de poder amb els protestants, amb els turcs, no li sale bien casi nada, però el pobre home ho intenta i al final diu, mira, a mi hermano le dejo el imperio, esto es demasiado grande pa uno.
Allotjaments i manteniment a càrrec dels desgraciats del lloc. Això ha sigut tota la vida. Mm-hmm. Els reis sempre han viscut de les rentes que pagaven al pueblo soberano.
Sempre, sempre, sempre.
Això no...
Sí, sí, sí. I les visites als territoris iguals. El que passa és que Carles va haver de... Clar, és molt interessant la monarquia Habsburg, sobretot quan la compares amb la borbònica, pel fet d'aquest federalisme, molt entrecomillat, el fet de que Carles I, de fet, es va tirar, no sé si una dècada sencera, donant voltes per Espanya perquè lo fueran aprovando los diferentes parlamentos. Perquè, clar, havia d'anar jurar les constitucions de cada lloc. Llavors, anem al regne d'Aragó. Juramos aquí en Aragó. Ara anem
a Navarra.
Ara anem a Barcelona. Ara anem a València. Clar, havia d'anar jurant, no? Que és un poquito que los borbones se quisieron quitar de en medio y dijeron aquí un país, un rei y una ley y punto. I en aquest sentit... clar, el tio anava passant i, clar, tenia que ir los mantenimientos pues, a cargo de...
I aquí dius una cosa que és molt divertida. Cançó de boina i patilles. Devia ser la moda aleshores, no?
Sí, bueno, vaig fer una miqueta paròdia de Juego de Tronos amb aquests capítols. És tota l'època de les guerres carlistes, guerra d'independència i guerres carlistes, que és el gran moment, sí, de les boines i de les patilles, claro. És el look fantàstic de l'època.
Els gitanos sempre han sigut un problema, no?
Doncs sí, efectivament, han estat un problema. Per què? Perquè quan van arribar a Espanya cap al segle XV, encara funcionaven de forma nòmada. I per un estat assentat, un nòmada és un problema, perquè no el pots matxacar impostos, no el pots obligar a venir a la leva, no pot lluitar per tu, no el pots controlar, no el pots castigar, no saps on collons és... Llavors, això els estats no podien permetre. Ells tenen aquesta població per explotar-los.
Home, ja,
per tant,
això
una gent
sempre.
Que va voltant, que no pots explotar, això és inacceptable. Llavors, Espanya ho intenta, i ho intenta, i ho intenta, i no aconsegueix. Els costa molt, fins que no arribem al disbarat de la gran reda de gitanos del marquès d'Ensenada, que se lució el amigo. Però sí, efectivament, els estats no accepten... El nomadisme, allò que dèiem, no? L'època dels rodamons. El nomadisme, els moviments de poble van acabar a l'edat mitjana. A l'edat mitjana es queden assentats. És l'època en què es queden assentats, diguem, les poblacions més fixes a un territori. A partir d'aquí, cualquiera que se vaya moviendo o te quedas fijo para que te pueda controlar, sacar los impuestos y recoger para la leva o me molestas.
O et molestes, perquè hi ha un decret, em sembla que és d'Isabel II de Castella, que és un decret d'expulsió dels gitanos. Va ser el primer decret que va haver-hi, em sembla.
Els reis catòlics, els gitanos, el que els van dir és que s'havien d'instal·lar a poblacions i havien d'agafar oficis coneguts. Llavors, si ells es quedaven en una població, vivint allà i sentats allà, i tenien un ofici de...
El que volgués.
El que fos, sabater o el que fos, cap problema. No hi havia problema, es deien els egipcians. De fet, es diuen gitanos perquè deien egipcians perquè deien que venien d'Egipte. Si no, fuets. fotejada.
Ja, ja.
Si després d'això o no, després penso que els tallaven l'orella o el nas.
Carai, tu.
I si no, i després a la tercera ja era expulsió.
El marquès d'Esquilache, aquest sí que va tenir problemes, eh? Perquè això ho vaig estudiar-ho jo quan... a quart de batxillerat.
Sí, això va ser una cagada. Va ser un... saps aquestes coses que dius? Vaya idea has tenido. Esquilache va portar idees interessants, per exemple, va portar la loteria des de Nàpols, que era interessant perquè, clar, és una manera de guanyar diners i recaptar sense que la gent s'enfadi. És fantàstic, no?, perquè tothom paga, és a dir, tu dius 10 euros d'impostos, te monto un pollo, ara, 20 para la loteria, ui, mira, que puedo ganar millones, pago 20.
Sí, agafo un numeret.
No? Llavors es deia, no?, que és l'impuesto per a la gent que no sabe matemàtiques. Pues bueno, és una miqueta això. llavors va funcionar bé, però va tenir la gran errada de, en un moment que hi havia molts problemes socials a Madrid, perquè la ciutat estava complicada, la gent estava passant molta gana per un problema de bastiments amb el tema del pa i del cereal, just en aquest moment el tio se li ocorre treure la normativa de que a la capa aquesta que es portava, la castiza vestimenta que llamaven, que de fet l'havien importat un segle abans, però bueno,
sí.
Amb aquesta capa que s'embozaven, i clar, decían, esto es vestir de criminal, esto es inaceptable, que con el sombrero recogido, la capa corta, y la gent va dir, o sea, bastante hambre tengo para que me digas lo que me tengo que poner.
Ya.
Llavors, clar, se li va muntar el motín d'Esquilache, que en si no és per la roba, en si, això diguem que va ser el detonant.
Els Borbons no solament a Baiona, sinó tots els jocs han sigut a convidats de luxe. I a Espanya venen i se'n van. I tornen.
Sempre
i
tornen.
Tornen a, sempre tornen a Espanya.
No hi ha dinastia al món, com a mínim a Occident, amb la capacitat que tenen els Borbons d'aferrar-se al poder i conservar-lo.
No,
és fantàstic.
Ho veiem nosaltres.
Sí, sí. És, a més, no tenen cap problema en canviar de règim. Mentre ells aguantin, i això ja va començar amb el París bien vale una misa, és a dir, jo, per reinar, puedo ser protestante, puedo ser católico, a mi me da igual, no tengo ningún problema, puedo ser lo que ustedes quieran mientras yo sea el rey, ¿no? Pues aquest és l'esperit. I aquí a Espanya, doncs, clar, hem tingut els Borbons que han passat de sistema constitucional a democràcia, de democràcia a dictadura, de dictadura a sistema democràtic, i ells estan ahí i se lo passen la mar de bé.
La convocatòria de Cádiz és l'únic que s'ha fet bé, per mi, a Espanya. I tu també veig que fas que ho puntualitzes. La Constitució de 1812, que van fer un diputat per província,
sí,
que van baixar tots a Cádiz, tu veig que ho apuntes que, com una cosa que s'ha fet bé. Jo penso que és el que s'ha fet més bé en aquest país.
S'ha de valorar des del moment. A mi el que m'agrada molt de les Corts de Cádiz és l'excepcionalitat del moment i el plantejament que fan. És a dir, ells tenen uns reis idiotes que els han venut al país. Perquè són idiotes i han venut al país i han fotut les tropes de Napoleó a dintre. És un disbarat. I tothom els deia, però no veieu que... Però, por favor... I és igual, els tios van fotre aquí les tropes, no? I llavors es troben que els han envaït, que feia segles que no invadia ningú, la península. Els han envaït, els han deixat tirats, bueno, pues, que, con las ideas de la ilustración del momento, pues que soberanía nacional. Bueno, pues anem a pensar què som.
Yeah.
I amb els canons a fora dels francesos, matxacant-los, amb el país perdut, que de fet la guerra de independència te l'han de guanyar els anglesos, perquè nosaltres no podíem fer res. No, estaves perdut. Els tios creen una imatge constitucional de com pensen ells què és Espanya, que, de fet, Espanya és multicontinental, perquè no fan diferència amb les colònies en aquella Constitució. És molt curiós. O sea, és espanyol qualquiera que esté en les partes del globo en el territori
sí,
tal.
Sí.
És una cosa com molt avançada pel moment. Em sembla fantàstic. Realment em sembla, bueno, interessant, molt interessant pel moment. I encara em sembla més interessant que en el moment que arriba el rei le dan el manifiesto de los persas y dice, hostia, pues me interesa mucho más esto que la Constitución. Pues fuera Constitución y se la carrega en un moment i la gent encantada de la vida perquè, a més, associava Constitucions a liberalisme, francesos, problemes i guerra, con lo cual no volien saber res, no, ells volien el seu rei i ja està. Llavors, sí, és una pena perquè els tios s'ho van currar molt i ningú no els va fotre cas.
No, però per mi va ser un avanç molt important en la història d'aquest país.
Sí, home, i tant, clar.
I després pensa que...
El constitucionalisme, ja és... per mi.
L'article 13 del Codi Civil, em sembla que és, que diu, són espanyoles los hijos de padres españoles. Mm. O sigui, imagina't que tots aquests que es diuen apellidos espanyols es poden considerar espanyols.
Clar, tot, a més, això trencava molt amb el sistema de castes, també. És a dir...
Per què vens de carlisme? Per què sempre ha sigut un problema, el carlisme?
A mi el carlisme em fascina per la seva persistència. És a dir, la Primera Guerra Carlista té sentit, no? Perquè Ferran VII fot el canvi a última hora malament i ho fa tot malament, perquè Ferran VII ho fot tot malament. És terrible aquest rei, el pitjor rei que ha passat per aquí. Clar, el seu germà estava convençut que regnaria ell, perquè no tenia descendents. De sobte, hòstia, es casa una altra vegada, té una nena, canvia, ratifica la llei que ja havia sortit, ho canvia tot i el tio es queda fora. Bueno, pues, és comprensible, dintre de la dinàmica històrica normal, la Primera Guerra Carlista té sentit. Després, ja no, perquè no tenen cap tipus de suport. De fet, hi ha intentones que són un disbarat. Ja no me recordo ara aquí quina de les múltiples intentones hi ha que va el general carlista amb un vaixell, desembarca les tropes que no els havia dit el que anaven a fer, lleguen aquí, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora vamos a proclamar al rei Carlos. Però què rei Carlos? De què estàs hablando? No tenen suports, però persisteixen tant que fins i tot formen part de l'alzamiento nacional, el moviment carlista. Jo els veig, sí, com una, no sé, com un parèntesis que va flotant per la història d'Espanya. Són un grup reduït amb unes idees molt concretes que no tenen, no, aquestes idees no s'expandeixen per la resta, però ells persisteixen molt, és sorprenent.
Macrosomia genital, què és això, tu?
Ah, estos son los cojonazos de Fernando VII.
Ah, vale.
Que tenies, veu que estava dotat. Era pesado de cintura para abajo, por así decirlo.
D'Espartero, hem de dir que hi ha molta gent que en parla molt malament i hi ha molta gent que en parla bé. Hi ha historiadors que el posen a dalt i hi ha historiadors que el treuen. Què tens que dir, tu?
Sempre és el mateix. Això és nacionalisme, no és història. Els personatges històrics... És veritat que contra més s'acosten el temps, més subjectivament els valores. Però la lògica d'Espartero no es pot valorar amb la perspectiva actual. Llavors, la gent l'odia, per què? Perquè el tio bomba Barcelona, que bombardeja-la cada 50 anys. Coño, pues sí, realment no és una frase que genere simpaties,
no,
lògicament.
No, gens.
Però bueno, també va ser un dels tios més liberals de tota Espanya. Mm. I de fet, i després a mi és que m'encanta les pintes que tiene. És el tio i com... clar, és una època perillosa de la història, no? Perquè és quan comencen els espadons. I és quan comença ja aquesta mala tendència de que quan no nos gusta el gobierno, los militares tenemos que venir aquí a salvar la situación. I això és una cagada que ens ha portat on ens ha portat. Però sí que és veritat que en aquest moment, quan això comença a passar, clar, és que què experiència tenen? Pues que els reis no te'n pots refiar gaire, perquè et venen al país a la... No te'n pots enrefiar. Llavors, clar, Isabel II tampoc no té molt bona pinta i aquest tio pues, fot el que li dona la gana. Llavors, bueno, reconec que en part a mi em genera certa simpatia en alguns moments. Però és igual, perquè si no és ell, són la resta. S'estan tot el dia igual, aquest, el Narváez... És l'època.
Refrescar el potatge genètic. Sempre és recomanable en les velles dinasties. Sí. Això és lapidari, eh?
Sí, bueno, això és perquè sempre deien, no, que els fills d'Isabel II devien ser il·legítims tots. I dius, bueno, pues, con la endogamia que hay, no, pues no viene mal que té algun il·legítimo que meta genètica nueva.
Bueno, doncs molt bé. Per acabar, la generositat sempre ha sigut molt espanyola.
La generositat.
Sí. Ho dius a la plana 391.
Ah, doncs pues no sé si ho dic. Irònicament, si em dius a què em referia, t'ho diré, perquè ara no me'n recordo ben bé. Però, bueno, no sé, no et diria jo que potser que la Generalitat fos un tret especial, però ja dic que a lo millor és una miqueta irònic.
Bueno, doncs molt bé, fins aquí. És un llibre amb clau d'humor, molt ben escrit, explica molt bé el que va passar, perquè ho podem llegir tots. Llegiu La història torcida d'Espanya de Javier Traité. Gràcies, Xavier, per haver-nos fet companyia.
A tu, moltes gràcies.
Pues vinga. Matter with